L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, un dia més molt cordial. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dijous 19 de febrer, la crònica informativa de la jornada que com cada dia l'obrim, avançant el sumari de continguts en titulars. I un temps d'actualitat que avui encetarem a ritme de qüestions econòmiques. Bankia es desentén de les llibretes dels socis de la cooperativa de l'Aldea i nega que fossin clients seus. L'entitat financera recorre així davant del jutjat número 1 de Tortosa la seva imputació per apropiació indeguda de fons dels impositors. Seguirem a ritme de qüestions de l'atenció sanitària. El cap de l'Ametlla s'especialitza en combatre el dolor. La campanya de navegabilitat del riu Ebre començarà el dia 1 d'abril. L'IDC ha adjudicat a una unió temporal d'empreses el manteniment de la via navegable. I avui també destacarem que la Generalitat estudiarà si és pertinent o no l'obrir expedient al cap dels agents rurals a l'Ebre, Miquel Àngel García, en base a l'informe elaborat pel director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura. Parlarem també de l'expedient sancionador que la Generalitat en este cas anuncia obrirà contra els organitzadors d'un correbous a Alcanar a les festes del maig del 2014. I a ritme de qüestions festives enfilarem la recta final d'este temps d'actualitat parlant del futur del puesto a Santa Bàrbara, un futur que sembla ser és en l'aire a debat, ja que bona part dels joves del municipi creuen que aquest espai d'alternatiu de les festes planeres ha quedat ja obsolet. I acabarem destacant que el primer diumenge de març a Deltebre tenen prevista la celebració de la Festa dels Tres Tombs. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Bankia, l'entitat financera amb la qual treballava la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, assegura desconèixer que els socis disposessin de llibretes de comptes amb el logotip de Caja Madrid i nega que fossin clients seus. Així ho sostenen els advocats del banc que tenia instal·lat un caixer automàtic a les dependències de la cooperativa en el recurs presentat al jutjat número 1 de Tortosa, al qual ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies per demanar la seva desimputació per apropiació indeguda. La jutgessa considera que Bankia pretenia incrementar els seus beneficis a costa de la societat, contribuint al bloqueig de comptes i la fallida que manté atrapats encara avui dia més de 4 milions i mig d'euros de 300 impositors. Sense que haguessin efectuat cap autorització expressa ni que hagi aparegut cap document en este sentit, els socis de la secció de crèdit van descobrir que tenien obert un compte corrent a l'oficina de Bankia d'Amposta, actualment ja tancada. No només això, se'ls lliurava una llibreta amb el logotip de Caja Madrid, alguns d'ells en disposaven de talonaris de xecs i tenien a disposició un caixer automàtic de l'entitat a la mateixa porta de l'oficina de la secció de crèdit a l'Aldea. A més, i segons va constatar la jutgessa de Tortosa, era la mateixa entitat financera la que trametia informació sobre operacions i estat de comptes als impositors. Malgrat tot, Bankia, els seus advocats sostenen que va adquirir els actius de Caja Madrid, però neguen que sigui la seva successora. Bankia, com diem, segueix argumentant que els socis de la cooperativa aldeana no eren clients seus, si és que ja no ho eren a títol personal amb anterioritat. Fins i tot l'exdirector de l'oficina, Antonio Fornós, també imputat al cas, va declarar davant la jutge que no s'havien lliurat llibretes físiques i que desconeixia que portessin el logotip, extrem que Bankia atribueix als responsables de la secció de crèdit, als quals se'n retreu també l'ús d'una imatge desactualitzada. El recurs adduïa que els comptes d'aquests socis es trobaven vinculats operativament A dos, que anys enrere havia obert la secció de crèdit per treballar amb el banc i en els quals ingressava els diners dels impositors. Els anomenats comptes perifèrics dels socis, segons Bankia, s'haurien obert per fer abonaments i pagaments de factures que no podia efectuar directament la divisió financera de la cooperativa, atès que no tenia accés al sistema de compensació bancària. D'aquesta manera es carregaven ingressos, rebuts i domiciliacions dels socis durant el dia, que es compensaven amb aquests comptes de l'entitat agrària a la nit, deixant un saldo de zero al dels impositors. La jutgessa no va trobar cap document que acredités de la vinculació formal entre ells. D'acord amb el relat exculpatori, doncs, Bankia, objecte, recordem, d'un multimilionari rescat amb fons públics, així com amb nombrosos directius esquitxats per múltiples escàndols financers i judicials, no hauria incorregut en apropiació indeguda i bloqueig del capital dels comptes dels socis perquè, precisament, es trobaven diàriament a zero. També assegura que quan l'exgerent de la cooperativa, Daniel Ferrer, i el director de la secció de crèdit, Enric Sabater, tots dos imputats, van ordenar el bloqueig dels comptes que la cooperativa tenia a Bankia arran del concurs de creditors, se n'haurien desvinculat automàticament els dels socis. Això va deixar els impositors amb un compte obert a l'entitat financera que molts haurien pogut cancel·lar posteriorment. L'entitat financera nega també que es pignoressin els comptes corrents dels impositors. En aquest sentit, assegura que els saldos dels socis no van poder ser objecte d'apropiació mitjançant la pignoració, bàsicament perquè seria necessària la seva participació en l'esmentat acte. No fa cap al·lusió, en canvi, el recurs a la pignoració dels dipòsits a termini dels impositors que va servir als responsables de l'entitat agrària per finançar les inversions en instal·lacions i posada en producció de noves finques. El passat any 2013, Bankia, recordem, va acabar executant la garantia hipotecària venent 1.200.000 euros en actius financers dels impositors per 861.000 euros, agreujant així la situació econòmica de la mateixa cooperativa. Davant aquest recurs, l'Associació d'Afectats de la Cooperativa de l'Aldea ha presentat ja recurs d'oposició davant l'Audiència de Tarragona contra la petició de Bankia. El passat 25 de novembre de 2014, la jutgessa de Tortosa emetia una interlocutòria imputant l'entitat financera per un presumpte delicte d'apropiació indeguda. Es tractava d'una reivindicació dels mateixos afectats, l'actual Junta de la Cooperativa i l'Ajuntament de l'Aldea, que acusen el banc de ser un dels principals responsables de la fallida. L'administrador concursal ja va apuntar en el seu informe que les pràctiques emprades a la secció de crèdit podien suposar greus irregularitats i importants sancions segons la normativa que regula l'activitat bancària. A banda de l'entitat financera com a persona jurídica, estan imputats per presumpta apropiació indeguda l'exdirector de la sucursal d'Amposta, Antonio Fornós, així com la seva subdirectora, Manuela Buera. La jutge els atribueix a tots dos les negociacions amb els gestors de la cooperativa, els acords amb els quals haurien suposat un increment notable de la cartera de clients de l'oficina i, conseqüentment, dels beneficis del banc i dels propis empleats.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
El recorregut informatiu del dia ens porta ara cap al Centre d'Assistència Primària de l'Ametlla de Mar, un centre que s'especialitza en combatre el dolor. Els professionals sanitaris del CAP de l'Ametlla es formaran a partir del mes de març en aquesta matèria. Ho faran amb l'acompanyament de la unitat del dolor de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
A partir de l'11 de març, els metges i infermeres del CAP de l'Ametlla de Mar, assessorats per la Unitat del Dolor de l'Hospital Verge de la Cinta, iniciaran la formació en aquesta matèria. L'objectiu és realitzar una derivació a l'especialista més eficient i així reduir les llistes d'espera, evitar trasllats innecessaris dels pacients i, de retruc, millorar els resultats. Escoltem Manolo Madueño, CAP del Centre d'Atenció Primària de l'Ametlla de Mar.
Estamos a 40 kilómetros de Reus, Tarragona y Tortosa, en el cual nosotros hemos de tener muy claro que el equipo, lo que es los médicos del lugar, tienen que tener una formación completa en todas las especialidades. No podemos abarcarlo todo, pero sí que hay algunas, porque entendemos que el dolor es prácticamente el 30% de nuestra consulta diaria. Por lo tanto, tenemos que tener una formación completa, porque tenemos que aumentar la resolución en este tema. Hemos de ser un poco el cribaje de toda esta patología que se pueda derivar luego al final en una consulta de trauma o en una rehabilitación o pueda acabar en una consulta de la unidad de la clínica del dolor.
D'altra banda, el conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, explicava els avantatges que suposarà pels pacients a l'Ametlla de Mar aquesta formació dels professionals del CAP en el marc de la seva visita a l'Ametlla de Mar per les festes de la Candelera.
A l'Ametlla tenim un excel·lent centre d'atenció primària, un dels millors en termes de resultats, i dins de la política tant de sanitat del nostre país, com sabeu, el que volem és acostar a l'atenció primària més solucions als problemes de la gent. I aquestes solucions als problemes de la gent passa per acostar més atenció especialitzada al conjunt dels centres d'atenció primària, i en el cas de l'Ametlla crec que és molt important fer notar una de les coses que trobarà solució dins del CAP, que moltes vegades a molts indrets de Catalunya no s'hi troba, que és, per exemple, tots aquells malalts que tenen problemes de dolor. Un dolor que pot venir de l'aparell locomotor, que pot venir dels ossos, les articulacions, que pot venir per raons neurològiques, i per tant equips multidisciplinaris treballaran en el centre d'atenció primària amb els metges de família per solucionar el problema in situ, no tenir que desplaçar-se a altres nivells de resolució.
Altres novetats del CAP recent han estat els dos canvis de metges. Així s'han incorporat a l'equip de l'Ametlla de Mar Mariana Dalbari, la pediatra també Irene Isausti. D'altra banda, el traumatòleg Xavier Mora es jubila i, per tant, s'està buscant el relleu. De fet, aquesta setmana s'ha prevista la reunió amb el responsable de trauma a l'hospital, el doctor Capdevila, i també el mateix doctor Xavier Mora i el doctor Madueño, per tal de trobar solucions. El doctor Holguín, format amb la realització d'ecografies, també es jubila després de tota una llarga trajectòria al Centre d'Atenció Primària de l'Ametlla de Mar, i per aquest motiu s'està treballant des de l'equip del CAP per formar el seu relleu professional. Finalment, des del CAP de l'Ametlla de Mar es valora molt positivament el projecte Ecosentiment, que permet mantenir informats els pacients a través de les noves tecnologies. De fet, aquesta iniciativa dia rere dia suma usuaris.
Gràcies, Olga. Parlem ara de la campanya de navegabilitat al riu Ebre, una campanya que començarà l'1 d'abril. Coincidint amb la Setmana Santa, com ja ve sent tradició en els últims anys, enguany, però, aquesta campanya tindrà una novetat en el servei de manteniment de la via que la Generalitat, a través de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'IDC, acaba d'adjudicar. L'adjudicatària, una unió temporal de tres empreses, adquirirà una màquina que sega i recull les algues del riu a la vegada, complint amb un dels requisits que ha inclòs el govern. Aquesta nova màquina té un cost de 400.000 euros i, per compensar aquesta inversió, la Generalitat ha ampliat la durada del concurs pel manteniment a 3 anys, prorrogables a 3 més. L'adjudicació s'ha fet per poc més d'1.500.000 euros. Així ho confirmava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, que explicava aquestes condicions del concurs per al manteniment de la via navegable, que, com dèiem, s'han ampliat a 3 anys per tal de poder compensar les inversions que reclamen a les empreses amb noves eines com aquesta màquina que sega i recull les algues alhora. Xavier Pallarès.
Un dels aspectes és que demanàvem en aquest concurs és que es tenia que comprar una nova màquina per lo que és la recollida d'algues. Aquesta nova màquina està valorada al voltant dels 400.000 euros, per tant vol dir que és una inversió important que ha de fer les empreses. Per a mirar de compensar aquesta inversió, han fet que s'hagi resolt el contracte de neteja del riu en un període de 3 anys, més 3 anys prorrogables. Per tant, si no hi ha inconvenient per part de l'empresa o no hi ha inconvenient per part de l'administració, l'empresa que s'ha adjudicat o s'adjudicarà el contracte de neteja del manteniment del riu serà durant els propers 6 anys. D'aquesta manera, a l'empresa li dona la tranquil·litat de que durant els propers 6 anys farà el manteniment i podrà fer el que exigim des de l'administració és fer-ho en maquinària de més bona qualitat i sobretot aquesta innovació que és la màquina que recolleix, que ara la presentarem una vegada la tinguem treballant al riu, que recollís les algues.
I és que fa temps que el riu Ebre té problemes amb les algues o macròfits per la transparència de l'aigua. Fins ara se segaven les algues i una altra màquina posteriorment les recollia. Això comportava que algunes de les algues s'acabessin escampant aigües avall, generant problemes de masses en alguns punts, com és el cas del port esportiu de Deltebre. Ara, a l'empresa se li dona la tranquil·litat que té garantit un contracte per 3 o 6 anys i així pot fer la inversió en innovació i maquinària sense estar tan pendent del futur immediat. Tot i que la campanya no s'obrirà fins al dia 1 d'abril, la neteja de la via navegable s'iniciarà unes setmanes abans per tal de tindre-la a punt per Setmana Santa si el temps i el cabal del riu ho permeten.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 13 de febrer al 8 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera acompanyats amb el vi de la Deo Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
L'informatiu Emute.
Continuem amb més qüestions de l'àmbit mediambiental. La gestió del brot de sarna que afecta la cabra salvatge del port ja ha arribat als serveis jurídics del Departament d'Agricultura i ho ha fet a partir d'un informe elaborat pel director dels serveis territorials a l'Ebre, Pere Vidal, on es qüestiona l'actuació del cap dels agents rurals al territori, Miquel Àngel García. El delegat del govern, Xavier Pallarès, ha demanat calma a les entitats, propietaris privats i ajuntaments que en les últimes setmanes han exigit la destitució de García i ha defensat la seva professionalitat. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Xavier Pallarès, el delegat del govern, deia que ara el que cal és saber què ha passat i estudiar si és pertinent o no obrir-li un expedient al cap dels agents.
I per tant, no hem de dubtar de cap de les maneres de la professionalitat que tenen tots els funcionaris de la Generalitat i en concret el senyor Miquel Àngel García, al qual me feu la pregunta, és un professional que ha aprovat unes oposicions, que s'ha guanyat la seva plaça i per tant se mereix el respecte del delegat del govern i de tots els alcaldes, perquè aquest senyor ha guanyat una plaça en els seus estudis i en la seva formació. I ara hi ha la gent no acaba d'estar contenta i diuen, escolta, no, és que volem la seva destitució. Molt bé, s'ha d'obrir un procediment, que insisteixo que abans d'obrir un procediment s'ha de mirar lo per què es demana aquest procediment, i s'ha de mirar també este descontent que hi ha per part d'una part important de la societat ebrenca, dir, escolta, és que no estem d'acord en com este senyor actua. Però este senyor actua baix els seus paràmetres professionals, que per això ha guanyat unes oposicions. És que, clar, si no, això no tindria... clar, quan una persona guanya unes oposicions, té dret a tindre una plaça, i en virtut d'aquesta plaça que ha guanyat, té que fer una feina. I després podem qüestionar si aquesta feina la fa bé o no la fa bé.
Tot i que des del govern no s'ha pogut encara quantificar exactament l'afectació de la sarna a les cabres del port, sí que s'ha detallat que des de fa tot just menys d'un mes es donessin les autoritzacions per abatre els animals malalts, s'han capturat 67 exemplars. El delegat del govern minimitzava l'aparició del brot de sarna, assegurant que sempre n'hi ha hagut i que serà impossible d'erradicar, i defensa també la gestió feta des de l'administració i els gestors de les àrees privades de caça per prendre mesures per controlar-lo. Sobre el conflicte obert des de molts dels sectors implicats contra el cap dels agents rurals al territori, Xavier Pallarès assegura que la sarna és el que l'ha fet esclatar, però que el conflicte ja ve de lluny. Ho hem escoltat en les seues paraules. El delegat defensava la professionalitat de Miquel Àngel García a l'hora de fer la seva feina, però reconeix que està rebent les pressions d'alcaldes i entitats del territori que demanen la seva destitució. Sobre l'informe elaborat pel director dels Serveis Territorials d'Agricultura, Pere Vidal, que demana que s'obri un expedient al cap dels agents rurals, Pallarès explicava que l'informe ja està als serveis jurídics del departament i que aquests seran els que l'hauran de validar o no i considerar si és pertinent o no el prendre alguna mesura. En principi, la confiança de Xavier Pallarès cap a Miquel Àngel García és total, ja que és un professional que, com hem escoltat a les seues declaracions, s'ha guanyat la plaça i es mereix el respecte no només del delegat del govern, sinó també dels alcaldes i de la ciutadania del territori. I parlem també a l'informatiu d'avui de la Generalitat, que ha obert un expedient sancionador contra els organitzadors d'un correbous celebrat al municipi d'Alcanar el dia 12 de maig de l'any passat, en el transcurs de les festes de Sant Isidre. Segons una informació que avui publica l'Agència Catalana de Notícies i a través d'una informació rebuda o publicada per l'Associació contra la Tortura i el Maltractament als Animals, Actima, en concret, l'expedient s'obre per presumptes infraccions de la Llei de Regulació de les Festes Tradicionals amb motius i per no protegir els animals, que van quedar atrapats entre els barrots dins d'un cadafal. El recinte està estructurat amb la separació d'aquests barrots, però en aquest cas es van utilitzar baquetes i vedells que, en ser més petits, podien arribar a passar entre els barrots. Actima ha celebrat l'obertura d'aquest expedient.
El 28 de febrer, Festa de la Carxofa a Amposta, al Pavelló Firal de la ciutat. Una festa amb molt de gust. La millor manera de conèixer aquest sa i típic producte del Delta. La Festa de la Carxofa a Amposta.
I del 28 de febrer al 29 de març, dotzenes jornades gastronòmiques de la carxofa als restaurants Amposta i Poblenou del Delta. Per conèixer l'àmplia varietat de la cuina de la carxofa.
No hi faltis, te'n llaparàs els dits.
Organitza Ajuntament d'Amposta, regidories de comerç i turisme.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
Parlem ara de qüestions relacionades amb les festes. Per fer-ho, viatgem cap a Santa Bàrbara, on estos dies és a debat el futur del puesto. Una bona part dels joves del municipi creuen que aquest espai alternatiu de les festes majors de Santa Bàrbara ha quedat obsolet. En una primera reunió es va acordar de tancar-lo de manera progressiva. Així, a les festes d'enguany s'obriria només 3 dies en lloc dels 5 habituals. Per al divendres 6 de març hi ha prevista la celebració d'una nova reunió entre la regidoria de festes i les penyes per prendre la decisió definitiva. Des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
I és que divendres passat va tenir lloc una primera reunió per buscar alternatives a l'opuesto, l'espai en què des de fa gairebé un parell de dècades els joves de Santa Bàrbara i agrupats en diferents penyes organitzen una sèrie d'activitats exclusives per a ells. Judit Lleixà, regidora de festes del nostre municipi, explicava a la Plana Ràdio que la proposta de tancar l'opuesto no neix des de l'Ajuntament, sinó que ja va sortir l'any passat dels mateixos joves que pensen que l'activitat està obsoleta i que és hora de buscar alternatives. L'escoltem.
Perquè d'ells va sorgir la idea l'any passat de tancar el puesto. Vull dir, això no és cosa ni de l'Ajuntament ni a l'última reunió que jo vaig tenir en els joves per organitzar l'opuesto de les festes majors de l'any passat. Pues bueno, una de les peticions d'ells, per molt estrany que sembli, va ser de tanquem l'opuesto i fem alguna altra cosa. Bueno, jo a partir d'allà dic, pues, farem una reunió i vull que sigueu vosaltres qui decidiu el que voleu fer.
Lleixà deia que la decisió de posar fi a aquest model jove de festa l'han de prendre els mateixos protagonistes. Si la pregunta és si es tancarà l'opuesto, te diré que no ho sé. Ho han de decidir ells. Responia taxativament.
Si la pregunta és si tancarà l'opuesto o no es tancarà, doncs pues no ho sé.
Ho
han de decidir ells. Va haver-hi gent que deia que ja s'havia de tancar i canviar i pues, bueno, potser tenen raó. Les coses han d'anar evolucionant i han d'anar canviant, però sempre que sigui el que ells vulguen. Vull que siguin ells qui donen el pas i qui demanen el que realment volen.
La trobada del passat divendres va ser amb els representants de les penyes que organitzen activitats en aquest espai festiu i alternatiu als actes tradicionals i va servir per proposar obrir l'opuesto solament 3 dies en lloc dels 5 habituals, mentre que els dos restants s'organitzarien actes a la pista de ball de festes i a partir d'un determinat horari es canviaria també el tipus de música més convencional per un altre més acord amb l'edat dels joves. Ara la regidoria ja ha convocat una segona reunió per al divendres 6 de març per acabar de perfilar la proposta i acordar la decisió final. L'opuesto va néixer a finals dels anys 90 com un espai de festa exclusiva per a joves que no es sentien identificats amb els balls convencionals de festes majors i sobretot per evitar que sortissin del poble durant les mateixes. En aquest espai els joves organitzadors organitzats en penyes concretament han vingut muntant els seus propis garitos i organitzant concerts i sessions discoteca apropiats als seus gustos i preferències. Un espai que no ha estat exempt de problemàtiques, de polèmiques i d'opinions enfrontades sobre la seva conveniència i utilitat i que, curiosament, i per lo que sembla, finalment seran els mateixos joves qui decidiran el seu futur.
Gràcies, Tere, i no abandonem les qüestions festives, en este cas, per parlar d'un tema molt diferent. El primer diumenge del mes de març del Tebre té prevista la celebració de la Festa dels Tres Tombs. I així ens ho explica en la crònica que avui ens porta des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El diumenge 1 de març se celebrarà del Tebre la Festa dels Tres Tombs, que comptarà amb la participació d'aproximadament 200 cavalls i carruatges i d'unes 300 persones. L'acte està organitzat per l'Associació Tres Tombs del Tebre amb la col·laboració de l'Ajuntament. La festa començarà com és tradicional amb un esmorzar per a tots els participants al centre cívic i després d'allí es farà la cercavila pels principals carrers de la població, tal com explica la presidenta de l'associació, Jasmina Tomàs.
Bé, no, tenim tot mig muntat. Ja tenim clar que servirem d'esmorzar, que intentem que sigui un bon esmorzar per a després poder agarrar una mica de forces per a poder preparar animals i sortir a donar la volta. El poble nostre és molt llarg i la volta és molt llarga. Més o menys sempre fem un obsequi per als assistents, ja que venen, almenys que se'n vagin d'aquí en un record nostre, i els tenim preparats i no res, ja es quadrar pues, quatre coses puntuals i ja està. I en els pobles veïns estem molt contents, la resposta és molt bona. I la gent de fora és molt d'agrair la multitud de gent que ve, que es desplaça un bon tros per a vindre a acompanyar-nos aquest dia de festa.
Tots aquells afeccionats al món de cavall que vulguin participar a la Festa dels Tres Tombs del Tebre, cal que s'inscriguin prèviament al telèfon mòbil 667 63 77 89.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda, l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres, a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Veiem les imatges del Meteosat que ens mostren una situació tranquil·la. Avui un dia radiant, un dia esplèndid, pràcticament sense núvols. A la tarda potser en comencen a aparèixer. I tenim aquest front d'aquí, aquest que ja comença a treure el nas per l'Atlàntic. Serà el que ens arribarà dissabte i provocarà un canvi de temps. Amb més núvols, algunes pluges i neu al Pirineu. De moment, a l'ampliació podem veure com el cel es manté serà a Catalunya. En canvi, sí que els núvols apareixen al País Valencià i a l'Arxipèlag Balear, on podrien deixar alguna goteta al llarg del dia. Aquí a Catalunya no, s'espera un dia assolellat, temps tranquil, la tramuntana ja ha afluixat, les temperatures són més baixes a aquesta hora, però al migdia en fer més sol, les temperatures també recuperaran, molts valors poden arribar entre els 14 i 15 graus i fins i tot en alguns llocs una miqueta més. I al llarg de la tarda vespre arribaran més núvols, sobretot a la costa i al sud del país podrien deixar el cel una mica més variable. País Valencià sí que hi haurà més intervals de núvols, podria caure algun ruixat, núvols més compactes a l'arxipèlag Balear, també entre Mallorca, les Pitiüses, no descartem que arribin a deixar alguna precipitació feble. Divendres encara temps tranquil, a l'espera d'un front que ens arriba dissabte. Deixarà el cel més tapat, algunes nevades al Pirineu i ruixats dispersos irregulars a la resta del país. Un cop passi el front, per tant dissabte a la tarda vespre, entrarà el vent de tramuntana, bufarà durant tot el diumenge, fort als dos extrems del país, també als cims del Pirineu, farà sol, però les temperatures seran més baixes.
Tal com fem cada dia mirant cap al cel i amb la previsió meteorològica, arribem a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat que diàriament elaborem amb la participació dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Un temps d'actualitat que també avui, dijous 19 de febrer, ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornarem a ser, com sempre, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.